El Pedrís, l'espai per descobrir els nostres veïns. A l'Espluga FM Ràdio, converses reposades. El Pedrís, amb Joan Casanovas.
Avui el Pedrís, amb Lluís Espasa, un enamorat de l'escena, i la va trobar al monestir de Poblet. El coneixerem una miqueta més, compartirem una estoneta de conversa i anirem de la seva mà on la paraula ens porti.
Comencem el Pedrís. Agafem dos micròfons i descobrim el protagonista d'avui.
Bon dia, tornem a estar al Pedrís. Avui amb una companyia força interessant. Es diu Lluís i el coneixeu tots. És el Lluís del Foradat, Lluís Espasa. Estem al Bosquet, al Bosc del Foradat, al terme de Vimbodí, a la partida dels Corrals Nous. Lluís, tens un paisatge que sempre et veig aquí dalt.
Bueno,
explica'ns una miqueta.
De petit ja hi vaig estar, perquè vaig néixer el 33... Uh-huh. I amb la Guerra Civil vam anar tota la família allà al Bosc del Foradat.
A viviu allà dalt?
Allà, vam estar allà, sí.
I com és que vam anar?
Hi havia els de l'Arbequí, que eren cosins uh-huh. germans, amb el Jaume, el Joan. Uh-huh. Hi havia una germana del papa, que era monja, uh-huh. i me'n recordo que teníem allà un corral, que molts anys enrere tancaven els ramats, perquè uh-huh. ara no n'hi ha de ramats, però en aquell temps a cada bosc d'aquests hi havia un corral. I allí la tia monja, que era una monja badruna, badruna mos feia classe, ja pot contar la classe que mos feien allí. Hi era un 3 o 4 allí, i el meu pare estava a la guerra, i venia la nit amb el camió cap allí, que tenia un camió. I li deien, deix el camió per aquí, Lluís, collons, no hi vagis més cap allà, home, que has de fotre. Diu, no, diu, que me la fotran si m'agafen per aquí. Però no li van poder donar entenent mai. I tornava a marxar.
Entenem que una part de la teva educació va vindre també d'aquesta tieta, perquè llavors, pel que m'estàs explicant, era difícil accedir.
Sí, però a l'edat aquella, Joan, no podíem... Bueno, al cap meu no hi érem, això. Era, no sé, volia volar diferent. Però, clar, tenia una edat que no hi havia els mèdits, no hi havia... Me'n recordo que jo teníem una botiga, allà on hi ha la cafeteria del Cobo, i allí vam estar allí, amb la guerra. Bueno, amb la guerra van bombardejar tota aquella zona. I me'n recordo que jo estava allí a la botiga, a vegades, doncs, amb la pipa a la boca, que la perdia.
La pipa fumaves, ja?
No, la xupa, xupa, xupa. Ah. Ara deia pipa, jo deia el biberon. I el papa em deia, diu, vés allà a la farmàcia, diu que te'n donaran un. Em donava un duro, anava allà a la farmàcia del Cabeça, i em donaven un biberon d'aquests, perquè era molt tremendo que no tenia el biberon. I llavors, les dones comprant per allà la fruita, en aquesta botiga, la trobaven per dintre en una caixa de tomàques, la trobaven per allà en algun lloc.
Què veniu? Veniu verdures?
El meu pare tenia una botiga de verdura, allà avui hi ha la cafeteria del Cobo. Uh-huh. Vam néixer allí, un germà meu i jo. I vam marxar cap al refugi, cap dalt a la cova del castell, perquè havien de bombardejar, i vam anar cap a refugiar-se. I la mama sempre em deia, si estem una hora més aquí, us agafen les bombes, perquè allà al costat hi havia una casa que deien que el Niño Mono, i allí va morir una xiqueta, que hauria de tenir 17 o 18 anys, la va agafar les bombes allí. I nosaltres vam poder salvar perquè vam marxar cap al...
Entenc també que aquesta era la part, diguéssim, trista de la plaça, però també hi havia la part alegre, que devies jugar moltes sí, hores a la plaça.
Tot
també.
El que és Cobo, és la sastreria del Port, que hi havia, els jubilats, allò era també un local, aquella part va caure tota.
Va passar el temps, el Lluís es va fer una miqueta més gran,
sí.
I que va estudiar, Lluís? O si va poder estudiar?
Bueno, jo estudiar, vaig anar si va a les poder. Monges, a les Badrunes, que me'n recorda molt de l'hermana Laura, que quasi tot el poble la coneix, i vaig estar un temps amb ells, però la meitat de les hores d'estar allí marxava. M'escapava cap a algun lloc, jo i amb algun altre, i ara m'ho veien més. I li diu, ho dret un pare. Jo dic, digue-li el papa, però...
Però ja no dic.
Era un temps així, Joan, sí. Perquè no era com ara que la gent estudia tot això. I en acabat, quan eres més gran, te vas dedicar, pues mira, teníem una botiga de roba, anàvem a vendre roba pels pobles. Jo me'n recordo que havia anat fins a l'Albi, a la Floresta, a Vimbodí, a Tarrés, tota la part aquesta. I també anàvem molt a Prades, que a Prades anàvem amb un carro i un animal que estàvem 7 hores de viatge. Arribàvem dalt 7 hores i el papa anàvem tots dos. I un dia em va dir, diu, aniràs pujant. Diu, va passar un camió que el coneixia, que baixava en Berita de dalt de Flix, i ell va marxar amb el camió. I llavors jo vaig anar pujant amb el carro i quan soc per dalt, al quilòmetre 15, que tu ja ho coneixes, que les colònies, no les colònies, el Tillà.
El Tillà.
El Tillà és. I llavors aquell animal, que li vaig posar a la cimadera un rato, no volia caminar més. I jo, collons, per allà dic, què fotràs per aquí ara, Lluís? I amb això passa un guarda del bosc, diu, mira, diu, agafes això, em va fer un bastó llarg, diu, li vas fotent tu garrot fins dalt, i el vaig fer córrer fins dalt al mas d'en Basteret, i llavors vam arribar a Prades a les 7 o les 8 del vespre.
I com veníeu al mercat? Com eres?
No, teniu,
perquè teniu... és una feina que no la s'havia sentit amb la gent que he parlat. No l'expliques? Explica'ns una miqueta com feu al mercat, la roba, perquè
teniu
és com curiós.
Teníem una casa a Prades, i estàvem 3 dies o 4 allà en aquesta casa. I el meu pare feia fer un pregó i venien a comprar. Però com que no hi havia cèntims, la gent de Prades pagaven amb patates. Compraven una camisa i el que valia la camisa l'equivalien amb el pes de les patates. Si compraven uns pantalons de vellut en aquell temps, doncs el mateix. I aquesta roba la portaven d'un oncle meu de Lleida, que tenia una botiga molt important a Lleida, Sederies Catalanes, i llavors anàvem a Lleida a comprar la roba i entre setmana fèiem aquest tema.
I fèieu recorregut Prades, tota la Conca, potser?
Feien la Febró, Vilanova de Prades...
La sala de muntanya.
Sí, la zona aquella.
I t'agradava?
M'agradava, sí, però no sé què dir. Perquè allò de tractar amb gent i així m'agradava, sí.
Bé, després devies continuar...
No? Després, llavors, amb el temps, doncs vaig anar a treballar en alguns llocs, però al final vaig decidir d'anar-me'n a la Costa Brava.
Estaves cansat de tanta muntanya,
sí.
Tanta muntanya, vas anar al Baix del Pla.
A veure noies. A veure noies i veure coses. I tant que em vaig veure, n'hi ha una que em va conèixer i em va saber agafar. I llavors va ser quan vaig venir cap aquí a l'Espluga, altra vegada. Vaig estar treballant un temps al casal de l'Espluga, d'hostaleria, i d'allí vaig anar al monestir de Poblet.
Aquesta noia que et va robar el cor, entenc que parlava idiomes. I com aquesta ho feies per entendre's?
Aquesta parlava 7 idiomes, però jo trafiquejava una mica amb l'alemany, perquè tenia doncs, uns coneixements d'idiomes, perquè ho havia estudiat una mica, i s'enteníem amb alemany, quan ella és holandesa, però doncs, entén molt bé l'alemany.
I la vas portar cap a casa i fins avui, no?
I llavors... L'Ilona? La vaig portar cap aquí a casa, bueno, cap a l'Espluga, i vivíem al carrer de Mestre Roig, a l'Espluga, i me'n recordo que els veïns m'adonaven molt poc temps de vida. Diu, això durarà 4 dies. I ara aquest any farà 50 anys que estem casats.
Pues enhorabona,
Però aquestes persones són veïns que vivien per allà i diu, no, diu, serà 4 dies, home. Diu, aquest que no és que aquest diu, vol voltar i això.
Amb això dels idiomes, ara que parlàvem, que és una reflexió, entendre't amb alemany i això, te va ajudar molt al treball i tal, no? I ara hi ha una polèmica per aquí, que sempre que sigui el català, que sigui el castellà, jo crec, i això amb l'experiència, que com més idiomes se saben, més se'n poden aprendre. És correcte, això?
Jo crec que sí.
Perquè la persona que potser sap 2 o 3 idiomes, potser és més fàcil adquirir uns altres. Amb això, què aconsellaries al jovent? Que en sapigués molt, suposo. No?
Que en sapigués, perquè jo quan vaig anar a Poblet, doncs, me van valorar a mi, perquè tenia algú d'alemany i algú de francès. Perquè...
I després no de
llavors hi havia un altre candidat, que era, ja te'l diré, que era l'espasa, l'Antonio, que el que té la lavanderia, i van valorar, doncs, els idiomes, saps? No sé que em vaig quedar a treballar al monestir.
Però abans d'anar a treballar al monestir devia ser alguna cosa, sí, més un home que li agrada tombar tant.
Jo havia estat unes temporades a Holanda, I llavors me van buscar feina allà a Holanda, però era molt difícil el moment aquell. I jo, doncs, el caràcter meu era també l'Espluga i Catalunya, tot el tema, saps?
I Holanda és molt pla.
I Holanda hi ha molta aigua, molta bicicleta, i que aquí no fotrem gran cosa, Lluís.
No, tot depèn de, però ja van, de si volia ser...
Però ja em van buscar un treball, al final va sortir un treball. I de llavors aquí va ser quan me va sortir la plaça aquesta del monestir.
El monestir de Poblet, que feies de guia turístic. Però no correm tant. El sector de restauració, tu vas estar també, Magit, al Casal, no? A les èpoques bones...
Vaig estar 5 anys al Casal, amb el Calvet, el temps del Calvet de president, el Joan, el senyor Riera. En aquell temps vaig estar 5 anys al restaurant.
Era l'època bona, suposo.
Sí. I llavors hi havia quasi... Cada setmana hi havia un casament o dos casaments. Cosa que avui la gent no es casen, però en aquell temps tenien aquesta mania de casar-se i feien els casaments allí.
I venien de fora, no, també? No eren de les
tots, professors? Tots eren de fora, sí.
Hi havia una combinació, em sembla, en Poblet, i era...
Hi havia, doncs, el fotògraf, que era el Ricardo de la Guàrdia, i quan hi havia el restaurant, quan van fer això d'aquell hotel que hi ha al darrere, van començar amb el Rei Caçador, i acabat se va fer l'altre del darrere aquell nou.
L'Hostal de Senglar.
Sí, del Senglar.
Si no haguessis estat a la restauració o al turisme, què t'hauria agradat si haguessis pogut trigar?
És que en aquest moment no t'ho puc dir, perquè el meu cap, el que m'agradaria molt és això de la poesia, el tema aquest d'actuar.
Actuar, a teatre?
Sí, m'agrada molt, sí.
Oh, pues
no
cal que
però no tinc... No estic preparat, no estic preparat i no tinc... Tinc vergonya, no sé, sóc una mica...
Doncs pues és provar-ho, eh?
Ah, sí, sí.
A lo millor surts de padrineta.
Ara no, però si tingués... A vegades que els he dit a la meva família, dic, si tingués 20 anys m'agradaria ser...
Bé que l'art t'agrada força.
L'art m'agrada molt, sí.
El teatre, t'agrada el teatre, t'agrada la poesia?
M'agrada el teatre, la poesia m'agrada molt. Llegeixo un llibre que em van regalar de Josep Maria de Sagarra, que és tot obres de teatre, i n'hi ha alguna que l'he llegit poder 4 o 5 vegades. Per què? Perquè i me n'he après molt.
En recitaràs una, si
sí,
tens un rato,
això
si et sembla.
Això és el meu.
Pues quan tu vulguis, el micro obert, o vols que ho deixem pel final?
No, sí.
Tenim ara ho tenim. Diu.
Jo he après molt de coses llegint al monestir de Poblet, perquè he tingut molts anys allà, he estat molts anys a Poblet, i n'hi ha algunes que m'han quedat i me les he après. I ara us diré una, de que era l'any 1500 i algo, 20 i tants, que el rei Felip II va voler fer una estància de Setmana Santa al monestir de Poblet. Però abans, en aquest temps, va enviar un missatger, però no amb un cotxe, com ara. Llavors va enviar amb un cavall. I venia amb un cavall. I comença d'aquesta manera. Diu, surt de Lleida a Correcuita, missatger del senyor rei, son cavall de tant que corre, deixa enrere el vent mateix. Qui el vol seguir amb la mirada, en un dia Jesús no el veu, passen hores i més hores, i devia ser n'ha fet, al lluny mentre es fosquejava, unes ombres van creixent. Com més el cavall corria, van alçant-se més i més, com carones dentellades sobre l'horitzó negrenc. El missatger va acostant-s'hi, més properes ja les veu, són les merletades torres del monestir de Poblet. El corser de sobte es pare, tot es fos com un avenc, quan del monestir a la porta frissos truque el missatger. No sentir Ramon i Fresa, cride fort i truque més, res li val brandar l'espasa que pel pont fa de martell. Mire entorn i en l'aire mire, tot és negre, terra i cel, sols alguns estels que guaiten sobre els rengles de merlets. Pel darrere de la porta, sobre el fil remó que creix, dringuen claus, ressonen passos, s'acosta el monjo porter, diu, qui truque? Crida en veu alta, sense fer girar el pestell. Diu, obriu prompte, deu-vos pressa, missatge porto del rei. Diu, com dieu? El monjo exclama dubtant i amb calmosa veu. En nom del rei, respon l'altre, xampurrant l'estrany renec. Altre cop la veu del monjo, diu, Jesús, Maria, Josep. Diu, vinc en nom del rei d'Espanya. Diu, obriu, doncs, en nom del rei. Diu, el pare va vaig a dir-m'ho, ja torno prompte, espereus. Vella estona és passada quan torna el monjo porter, treu barrots, obre la porta i els ulls obre més i més. Entra el missatger al pati d'un sol bot de son corser, foll de ràbia, descavalga i segueix el totxo llec. A la llum d'una llanterna van tots dos a dir-se res, com dos ombres que els segueixen bellugant per les parets. A l'espaiós palau on pugen, del parevat on té l'alberg, en sa cel·la ja els espera l'abat francès Oliver, missatger que entre a la cel·la té el mirar bastant sobert, saludant de mala gana i aixecant mon xic la veu. Diu, parevat, massa tardava en obrir el monjo porter. Qui s'espere es desespere i qui ve cansant molt més. Diu, si haguessis vingut de dia, amb més pressa hauria obert, venir de nit i a deshores no és propi de cavallers. Diu, per l'encàrrec que jo els porto, qualsevol hora serveix, des de llei del rei m'envia, prepareu l'estatge del rei. I l'abans mig contenint-se, agafa el plec i el llegeix i el tira al damunt de la taula encarant-se el missatger. Diu, compliré el que se'm mana i a vostre amo li direu que els bons fills d'aquesta terra, d'amo o rei, no en sabem res. Així que el rei trematia tal resposta al missatger i exclama el seriós monarca. Diu, la van responir bé. Del comte de Barcelona, li haguessis parlant només i altra fora la resposta que l'abat t'hauria fet. Va i jurar lleis catalanes i és cert que amb un jurament que els fidels vassalls del comte no saben que has tenir rei.
Molt bé, molt bé. Bueno, això, ve
bueno, això va ser a Poblet, el món és a Poblet.
Això pot ser
la història. A mi m'agrada molt, si no és història.
És història, és la veritat, sí, no? Que aquí no van reconèixer el rei, Felip II, que era l'home que dominava el món, però reconeixien el comte de Barcelona.
Exacte.
Això és història passada. I història, això, les històries...
Això és real, tu, Joan.
Doncs amb això d'aquí...
Jo tinc això de la neu i la forastera mateix que t'he dit, de tinc de trossos que m'agraden i els he après.
Aquesta era la història, deia, som passada. I quan treballaves a Poblet, deus haver tingut moltes històries, també. Home, ens les pots explicar algunes d'anècdotes?
Poblet puc fer un llibre o dos, un parell de llibres.
Ens les pots explicar alguna que sigui divertida?
Home, el que puc explicar jo no sé en aquest moment què et podria dir, perquè t'has trobat amb gent jubilats, ja tenen prou feina arribar dalt al dormitori i doncs a vegades per no demanar que han d'anar al lavabo se foten a orinar o el que sigui darrere d'una porta, un posto que no els veu ningú, això m'hi he trobat, i de preguntes no em vulgueu saber més, perquè des de si el monestir el va fer el rei Jaume I, cosa que el monestir és del 1151, el segle XII, el rei Jaume encara va estar 300 anys
a néixer,
però vull dir, n'hi ha moltes, Joan, d'anècdotes.
Però la pregunta que t'ha fet 50.000 persones...
Fem les preguntes.
Jo te'n diria una molt interessant, que tothom suposa que t'han preguntat mil vegades. Que saps on és el tresor de Poblet?
Això ho sap l'Antonino. El tresor de Poblet... Hi ha moltes llegendes del tresor de Poblet i llibres, que s'han escrit llibres, però el tresor de Poblet crec que és el mateix monestir, per mi, és una joia que tenim, que és de monument de la humanitat. He estat allà 25 anys treballant amb la meva dona, amb la Ilona.
Aquella noia que vas trobar quan ets molt jovenet a la costa, no?
Aquella que vaig trobar a la costa, havia fet uns altres estudis. A casa seva la van fer estudiar. Va néixer l'any 44, té 10 anys menys que jo, 11. Però va venir a aterrissar aquí a l'Espluga, i aquí a l'Espluga, doncs mira, vam anar al monestir de Poblet.
La relació amb els frares, amb els monjos, com? Bona, suposo.
Total, bona. Boníssima.
Ara, amb això que dius a Poblet, aquest any, vaig llegir una notícia no massa bona, que es veu que està baixant els visitants a Poblet amb el temps. El turisme, bé, més turisme... i ve menys turisme de cultura. Què creus que pot ser degut, això?
Els temps aquests canvien. Són èpoques que ara la gent, doncs, és un altre moment. En aquell moment, doncs, se venia amb el tren al monestir, de l'estació venien amb un cotxe cap a Poblet,
Però és que ara l'actualitat, aquests 10 últims anys, ha baixat força, no? Vull dir,
el meu
poder s'hauria de vendre més.
Bombet, el meu temps, un... bueno, ara és el que fan. Ara la meva filla, l'Aida Espasa, que està ahir va ensenyar un tema que està treballant amb això de que atraure gent cap al poblet.
I amb això que dèiem del tresor, me va explicar...
Bueno, això del tresor...
No, deixa fer una reflexió. Me va explicar un senyor que el verdader tresor que havia poblet era la biblioteca. Però en aquelles èpoques, molta gent cremaven els llibres perquè estaven posats en fil d'or. Per un gram de fil d'or destrossaven un llibre incunable. Sí. Això és el que diuen, però la veritat també és que se n'estan trobant a Nova York, se n'estan trobant a molts puestos que podem els van cremar tots. Vull dir, llavors, i de la vida monacal, que els has vist en primer pla, què opines tu? Els monjos, vull dir, la seva vida, la tranquil·litat, la gent que va allí, com ho veus, això?
Jo, el moment que vaig anar a Poblet, els respectava molt, els respecto molt, a tots els monjos. Són persones, com nantres. Després també va venir un moment que els llibres que estàvem comentant, un dia m'aixeco, també el dematí, i faig un tomb per l'itinerari que fèiem, la visita, i veig allà a la biblioteca els primers llibres que hi havia, que eren fora. I vaig pensar, els deuen netejar, i es veu que aquella nit els van robar la nit. D'aquests llibres que dius tu.
Incunables,
ja ho saps tu.
Bé, va passant el temps, no t'he preguntat per cap afició. Esports, va ser algun esport?
Jo esports no tinc molta afició amb els animals, els cavalls. Encara avui tinc cavalls, m'agraden molt. La muntanya, m'agrada molt també la muntanya, tot el tema del bosc, perquè estic criat allà. He muntat a cavall, tinc un xurquis també, que els enganxo per la... Un xurqui, un carro, un carro d'aquest d'anar a passeig, ne tinc dos, i els porto als fills, a vegades, o les amistats, que hi ha per allà el tros, o així.
Estem ja quasi acabant el Pedrís. M'has parlat, t'agradava la música, alguna en concret? Posem una cançoneta, també.
M'agrada tot la música clàssica i els sarsueles.
Alguna en concret vols que t'agradaria?
A mi m'agrada molt el bolero.
Un bolero?
El bolero és el meu. Encara els porto el cotxe i la meva dona, quan anem allà amb el cotxe, me'ls treu. I el Joan, que tinc un nebot que es diu Joan, que és l'únic que està al meu costat. Aquest m'agrada, opa. Diu, solamente una vez te amé la vida.
Te'l posarem.
Solamente una vez. I el Joan diu, no el toques, no, opa.
Molt bé.
Perquè a mi no m'ho diuen, avi, a mi em diuen opa.
Opa?
Opa. I la meva dona li diuen home.
Com?
Home.
Home.
I opa.
Curiós, això. Algun desig per la gent de l'Espluga, ara que ja estem acabant? Si vols, tens els micròfons oberts, diguis el que vulguis, a la teva mà està.
Per la gent de l'Espluga?
Els que ens escolten al Pedrís, pels rients del Pedrís.
Que tinguin el millor del que vull per mi, que vull per ells.
Doncs amb aquests bons desitjos, acabem el Pedrís amb el Lluís Espasa. Gràcies.
Soledad, una vez nada más. i tot l'enunciació. Y cuando este milagro realice el prodigio de amarnos, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. El prodigio de amarnos, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.
El Padrís el podeu escoltar els dissabtes a partir de les 2 de la tarda, després dels programes d'esports. I la seva repetició els dilluns a les 4 de la tarda es fa amb col·laboració amb l'Espluga Audiovisual.